Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Hola, què tal? Salutacions i bona vesprada. Benvinguts, com sempre, a Ràdio Vila-real. Ja són 3 minutets que passen de les 7 de la vesprada i ens tenim que anar directament a la ciutat esportiva, perquè allí tenim el nostre company Miguel Batalla per a que ens conte de primera mà el resultat i el que ha sigut el partit que s'ha disputat aquesta mateixa vesprada allí a la ciutat esportiva. Miguel, bona vesprada.
Hola, què tal? Molt bona vesprada, Eric. Molt bona vesprada, companys. Pues sí, des de la ciutat esportiva del Vila-real, on fa pues, pràcticament 10 minuts, encara no, que acaba d'encontre i se derbi entre, bueno, un poble de Germanor, en tercera divisió, grup 6è, que enfrontava el Vila-real C i en este cas el Roda, no? Que era l'equip que visitava avui el mini de la ciutat esportiva. Pues al final ha acabat com s'esperava, no? Jo diria tots amics, tots contents, un bon partit i finalment un punt per cada un, perquè el resultat ha sigut tots dos, un partit que ha tingut alternàncies i que, bueno, pues al final i a la postre jo crec que estan, crec que contents els dos equips, no? Del partit que han fet i sobretot del resultat final, un punt per cadascun. Pere Martí, què tal? Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, content o no?
Bueno, sempre t'agrada guanyar, però jo crec que el punt d'avui és per estar content, perquè jo crec que, com tu bé has dit, haver pogut caure de qualsevol de tots costats, i bueno, al final hem empatat a dos, i hem vist un partit bonico, xulo, amb dos equips en ganes de mirar porteria contrària, i ens ho vam passar bé, no? Com aquell que diu.
Un punt més que vos manté i dalt en la taula classificatòria?
Sí, un punt més, un empat que ens permetis estar a dalt i que ens permet també pues, seguir guanyant partits, o sigui, seguir en la ratxa de no perdre partits, i ja tenim que pensar en el pròxim partit, no?
Un partit que per a que tu ja diguis que no l'han pogut veure, pues un resum seria que la primera part ha estat en alternàncies per part de dos equips, la segona un partit molt vistós de cada espectador, no sé si als tècnics vos agrada que siga tan vistós. La segona part sí que heu tingut, sobretot en la recta final, vosaltres domini, una vegada ho ha aconseguit el 2-2, sí que heu tingut vosaltres les més clares, no ha pogut entrar, llàstima.
Sí, jo crec que una primera part en alternàncies, amb tal volta el Roda ha tingut més les ocasions més clares, i després una segona part on sobretot jo crec que me quede, ells mos han marcat, després hem empatat molt ràpid i me queden els últims 15 minuts nostres on hem tingut la possibilitat de, després de no fer un molt bon partit i on el Roda està molt bé, pues, d'haver-me pogut endur els punts, no?
Ara sí que preguntar m'ha acabat tots bé, no hi ha cap tipus de problema?
Sí, sí, a pesar de que el camp estava pesat i que jo crec que els xavals han fet un partit amb un terreny d'energia important, estan tots bé i fenomenal, ja per entrenar el dilluns, no?
Pendents de la classificació i pendents de lo que seran els rivals de la mateixa o ara ja tenim dissabte i diumenge per a pensar en altres coses?
No, dissabte i diumenge per a desconnectar i el dilluns ja pensar en Villamarxant. La classificació al final estem en la jornada 13 i ens fa molta il·lusió estar a dalt, però sabem que és pronta i el que tenim que fer és preparar cada partit com si fos l'últim, no?
Pues molt bé, pues moltíssimes gràcies a Pere Martí, tècnic del Vila-real C. Pues sí, xiquets, el partit està així més o menys com explicava Pere Martí, molt vistós, la veritat és que ha hagut al final molt bona afluència en el que és el mini de la ciutat esportiva. Finalment ha hagut molts espectadors, aprofitant que el futbol base també està en marxa i pues, bueno, que la gent està entrenant. I al final, en definitiva, ha quedat en empat a taules en 2-2, dos gols de Han, per cert, que han sigut dos autèntics golaços, i que jo crec que al final el que ha interessat és que entre els dos, pues, bueno, ese pique que havia al final s'ha saldat en més equilibrat que mai l'encontre. Així que 2-2, empat a punts i bueno, a pensar en el següent rival.
Pues Miguel, moltes gràcies, gran treball.
Molt bé, pues anem a veure que ara tenim en marxa la segon semifinal del món de pilota.
Perfecte, i estaràs també per a contar-ho.
Segur, segur. Vinga, gràcies, companys.
A tu, Miguel. Bueno, pues això ha sigut el que era l'última hora del que era actualitat grogueta i aquest partit que teníem ara mateix a la ciutat esportiva, que al final, com molt bé ha comentat Miguel, ha acabat en empat a dos entre el Villarreal C i el Roda, que ara mateix deixa el Villarreal C en el mateix puesto de la classificació. Nosaltres comencem ara el que serà aquest programa en el que, com sempre, farem un anàlisi de tot el que és actualitat grogueta d'aquest cap de setmana. En primer lloc, parlarem del primer equip. Rubio, bona vesprada.
Bona esperada, Eric.
En el que ya tenim rival de Copa i ja sabem prou coses del que serà aquest partit davant del Celta.
Sí, saben que jugarem contra el Comillas el mateix dia que el Clàssico, falta saber l'hora.
Xavi, també parlarem del Villarreal B i del Villarreal C, partits complicats per als dos. El C ja hem vist que ha empatat, però el Villarreal C, partit complicat.
Sí, el C ja hem vist ara l'última hora que ens dona Miguel, però sí, parlarem del B, analitzarem el partit i sobretot partit important pel B, que a veure què fan els xavals.
Pues sí, de tot això, com sempre, parlarem ara i fins les 8 de la vesprada i també, com sempre, farem un repàs a lo que no és futbol, no? Als altres esports, on aquest cap de setmana tenim un esdeveniment prou important així a Villarreal que contarem a continuació. Així que fem, com sempre, la primera pausa i en seguida anem amb tot el que serà el programa que, com hem comentat, serà fins les 8 de la vesprada.
Si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo Jeep en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque lo nientes, alucinando.
Pues arranquem el programa, ara sí que sí, i com sempre anem a repassar tot el que seran els horaris d'aquest cap de setmana. Xavi, què tenim en primera divisió?
Hola Eric, bona vesprada. Pues mira, en primera edició avui tenim un Llevant Mallorca, ara a les 9 de la nit. Després ja demà tenim a la 1 Leganés Barcelona, a les 4 Real Betis València, a les 6 i mitja Granada Atlético Madrid, a les 9 Real Madrid Real Societat i a diumenge a les 12 del matí Espanyol Getafe, a les 2 Osasuna Athletic Club, a les 4 Eibar Alavés, a les 6 i mitja el nostre partit Villarreal Celta de Vigo i a les 9 de la nit Real Valladolid Sevilla.
Rubio, segona divisió.
Pues per avui a les 9 Sporting de Gijón Tenerife, per demà a les 4 Rayo Vallecano Zaragoza, a les 6 Deportivo de la Coruña Alcorcón i Racing Extremadura, a les 8 Osca Ponferreina i per al diumenge a les 12 Almeria Numancia, a les 4 Albacete Mirandés i Málaga Elx, a les 6 Girona Fuenlabrada i Las Palmas Oviedo i a les 9 Cádiz Lugo.
I en el grup 3 de la segona divisió B, el dissabte només un partit, Lleida Esportiu Barça B a les 7 i mitja. Tota la resta el diumenge, a les 12, 3 partits, Ebro Sabadell, València Mestalla Orihuela i Nàstic Egea. A les 5, un cabàs de partits, Castelló i Agostera, La Nucía Hércules, Olot, Aleti Llevant, Espanyol B, Villarreal, el nostre B, que jugarà la ciutat esportiva Dani Jarque, i Badalona el Prat. I a les 6, només un partit, el Cornellà Andorra. I ara sí que sí, ara anem a aprofundir, no?, en tot el que ha sigut aquesta setmana, que la veritat és que s'ha fet prou llarga, no?, en este paro de seleccions on no han tingut futbol, la veritat és que les setmanes se fan molt, molt llargues. Això sí, un paro de seleccions, Rubio, en el que ho parlem ara mateix, no?, ha sigut espectacular aquest cap de setmana per a tots els jugadors groguets.
Sí, al final Gerard Moreno, per exemple, ha jugat 146 minuts, ha marcat 3 gols i 3 assistències, el debut de Pau també en 30 minuts, Albiol 118, Cazorla 120 minuts, un gol i una assistència, Chuguece 156 minuts i un gol, i Ekambi i Zambo han jugat de canvi 116 i Zambo Anguissa 180, també els dos partits complets.
¿Qué te parece, Xavi? Vamos, cap de semana espectacular.
Jo crec que millor impossible, no? Estan els números. Pau Torres juga i només és al segon 59 marca gol. Gerard Moreno s'unfla a fer gol, fa 3 assistències. Cazorla el ve més espectacular, liderant la selecció, també marca gol. I Albiol, el brasiler de capità, sent dels millors.
Sí, al final en la selecció espanyola van veure molt de protagonisme, no? Dels jugadors espanyols del Villarreal, però sobretot jo me quedo en un, no? En Pau Torres, que pareix que aquest xiquet no té límits, no? Va començar la temporada venint d'eixa segona divisió, s'ha guanyat un puesto a l'11, ha debutat en la selecció espanyola i ha marcat gol en menys d'un minut. O sigui que tot de cara per el jove jugador de Villarreal, que expressava així, no? El que havia sigut el seu debut amb el primer equip de la selecció espanyola, perdó, en la selecció absoluta, i sobretot ixe gol, no? Pràcticament en el primer baló que tocava.
La segunda vez ha sido un poco diferente porque ya vas más tranquilo, ¿no? Más relajado, ya conoces al grupo, estás familiarizado con la forma de trabajo del míster, de cómo es las rozas y bueno, pues con ganas, ¿no? De que llegaran los partidos, sabía que podía tener algunos minutos, ¿no? Como pude tener en el primer partido y nada, preparándome pues esos primeros días de entrenamientos para que llegara el momento. Bueno, creo que tuve, ¿no? Un poquito de suerte. Nada más entrar se produce eso, ¿no? Un córner y bueno, subimos a rematar y se me queda la pelota prácticamente en la línea, ¿no? Solo tengo que empujarla y bueno, mucha felicidad, todos los compañeros igual, felices por mí porque se alegraban del debut y ya del gol, ¿no? Que es una cosa más, que es la guinda, dijéramos. Y nada, contento de que la familia pudo venir a Cádiz, podían estar allí viviendo ese momento, ¿no? Conmigo y feliz de compartirlo con ellos. Sí, cachondeo, porque era eso, ¿no? Era el primer balón que tocaba, que era defensa, ¿no? Era raro que metiera goles y nada, alguno me decía que a ver si metía alguno más aquí en el Villarreal y bueno, nada, buenos momentos, ¿no? Que quedarán para siempre en el recuerdo y muy feliz. Da la casualidad de que justo acaban de cambiar a Santi, ¿no? Cuando yo iba a salir él ya estaba en el banquillo y bueno, lo típico que el suplente tiene la camiseta ahí en el banco y él me la dio. Y me dice, toma, que con el 6 vas a hacer cositas, ¿no? Y nada, así un poquito de algo distendido, ¿no? Para que entrara más relajado y por suerte salió todo rodado. Bueno.
Toma, que con el 6 vas a hacer cositas, ¿eh? Le iba a decir Santi Cazorla y al final pues les va a hacer, porque vamos, no va a necesitar ni un minuto para marcar, Xavi.
Espectacular, espectacular, hombre. Muy emotivo, ¿no? Que una leyenda con Cazorla le anime a Pau y que damunt ho faci un debut tan espectacular.
Sí, sí. Rubio, estem centrant-nos molt en els que han anat amb la selecció espanyola, però com comentaves, els africans també han tingut una bona actuació, sobretot Chukwueze, no? Que va tornar a veure gol.
Sí, va tornar a veure gol en la seva selecció. Mwangisa, que va jugar els dos partits complets, i Ekambi, que va jugar el primer partit complet, el segon crec que per aquestes molèsties només va jugar 26 minuts, però bé, al final els tres africans també van donar un bon paper en les seves seleccions.
Sí, al final van regressar tots a la ciutat esportiva el dimecres, on ja se van incorporar els entrenaments a les ordres de Javi Calleja per a preparar, no, el que serà el partit d'aquest proper diumenge contra el Celta de Vigo a l'estadi de la Ceràmica. Una altra de les coses que ha sigut notícia aquest cap de setmana, a pesar de que no teníem futbol, teníem molta actualitat perquè es va realitzar el sorteig de la Copa del Rei, on el Villarreal tenia i se sorteix per a saber quin seria el primer rival en la primera ronda de Copa, Xavi.
Sí, exacte, el que parlàvem la setmana passada, no? Este programa del divendres, i que estàvem a l'espera del possible rival del Villarreal. Finalment ha sigut el Comillas, un equip de tercera divisió, un equip que acaba d'ascendre a aquesta categoria de la preferent, i bueno, és un dels més assequibles, ja que ens ha tocat un de tercera. Cal recordar que 10 equips de primera divisió li tocava un tercera i els altres 6 un segona, un segona B. Hem tingut aquesta sort de ser un tercera i ens ha tocat el Comillas.
Pues sí, el sorteig que es va produir aquest passat diumenge a la ciutat del futbol, a les Rozas, on la persona que va traure aquesta bola va ser també el jugador del Villarreal, Pau Torres.
Juntos, por favor, para asignar de categorías territoriales de nuestro fútbol ante equipos de primera división.
Comillas.
Y Comillas Club de Fútbol, el equipo de Logroño, junto de los jesuitas de Logroño. Tres equipos de la capital riojana forman parte de este sorteo. Solo uno de la capital de España, curiosamente.
Villarreal.
Pues el Comillas al final, y si en ahí les boles, un Comillas que, como has dicho, Xavi, acaba de puchar a esa tercera división. Y Rubio, un Comillas que encara no sap en quin camp disputarà el partit de la Copa davant del Villarreal.
No, el S de Logroñés jugarà el dimarts d'assat contra l'Eibar, en teoria, i se te canarà les gaunes obligat. y nosaltres jugarem el 18. No se sabe encara quin dia jugarà el Deportiu Logroñés, perquè al no ser televisat la federació no ha dit ni la data del partit, però en teoria se suposa que el tindran que retrasar perquè no se poden jugar tres partits en la mateixa setmana, en el mateix estadi, si no l'últim partit no, igual no hi ha ni gespa.
Sí, sí, perquè ja saben que tampoc està en les millors condicions ara mateix l'històric camp de les Gaunes, i això sí, un dia en el 18 en el que coincidís en el Clàssic, anem a veure l'horari del partit, perquè sabíem, Rubio, que el Clàssic era a les 8, no?, de la vesprada.
El Clàssic és a les 8 de la vesprada, la federació no ha donat horaris, només ha donat la data del partit, però això suposem que serà o a les 6 o a les 10 per a no solaparse en el Clàssic.
I l'altre problema, podrem veure el Comillas Villarreal o no?
Pues ja pots tindre una bona connexió a internet, perquè només se televisaran de moment per plataforma online el Intercity Athletic Club i el Bergantino Sevilla en mitele.com i la resta per DAZN.
Xavi, pues tocarà pagar per poder veure el partit.
Bueno, o tocarà anar, no? O si fem un viatget i a Logroño podem veure el partit.
Pues sí, sí, la veritat és que sí. Ja vam veure, per exemple, no? Aquesta amistat que van fer el Comillas i el Villarreal per Twitter, quan el Comillas li ficava una foto ahí d'un destructor de submarins, ficant que estava preparat per quan anava al Villarreal, i el Villarreal li dia que l'anava a aparcar en ese carrer, no? En el carrer Laurel, on estan totes les tasques, no?, de Logroño, i aixina fent un poc d'humor, no? Canviant de tema, aquesta setmana també hem tingut reunió de bar, Rubio, una reunió amb Velasco Carballo, l'encarregat de dirigir tot el protocol bar, va dir unes quantes coses i moltes d'aquestes interessants.
Sí, que pràcticament segons ells no s'equivoquen.
Només quatre errors, Xavi, dicen.
Sí, bueno, i dient, no, que no tengo casi ningún error en el bar. Ara escoltarem, però bueno, un poc debatible.
Sí, al final se parlava, no?, de que s'havia encertat un 7% més que la temporada passada. Rubio.
98,55% d'acerts en el penal i 96,49% en els fores de joc, segons el comitè d'àrbits.
Sí, al final pareix que se veu d'una forma positiva, perquè jo cada vegada veig que n'hi ha més polèmica i més jugades que a lo millor deurien revisar-se una miqueta millor, però encara així la veritat és que el VAR poc a poc està avançant i pareix que va millorant. El que parlava era Velasco, no?, que li preguntaven per ixe criteri, que pareix que aquest any n'hi ha més dubte que mai, sobretot en les mans, que pareix que si ocupa espacio, que si corta trajectòria, però ningú té clar lo que són les mans, i li preguntaven què s'havia canviat del criteri, sobretot en les mans.
Y respecto a las manos, pues el criterio de las manos tampoco ha cambiado, como es lógico, está en la circular número 4, que está a disposición de todos vosotros, y si no está colgado en la página web, y la verdad es que como es un poco largo, pues me extendería. Pero la circular número 4 del Comité Técnico de Árbitros, que es una copia de las reglas de juego, lo define perfectamente. Ese criterio se ha mantenido desde el día 1 hasta el último día de liga.
Se ha mantenido el criterio, ¿eh? Això m'agrada, bueno, m'hauria agradat que m'ho digueren el dia de que jugué Masi contra el Bilbao, perquè aquestes mans de Yuri, si no s'ha canviat el criteri, per mi és un penal com un piano. O sigui, que no sé quina és la diferència de criteri, però a Velasco no n'hi ha, però jo crec que encara queden moltes coses per solucionar en el futbol actual, Xavi, sobretot en aquest tipus de jugades.
Sí, sobretot unificar, no?, unificar criteris i tenir clar realment quan arriba a ser mans o quan no, ja depenent de la trajectòria, de totes aquestes circumstàncies, tindrien que especificar un poc més, no?
Sí, sí. Parlant del VAR, també parlava aquesta setmana el vicepresident del Villarreal, José Manuel Llaneza, que parlava sobre lo que ha suposat la instauració d'aquesta nova ferramenta, sobretot per als equips grans, com el Barça i el Madrid.
Esta es la igualdad, y luego está el tema del VAR. Es decir, los 6-7 puntos que el Barcelona y el Madrid salían siempre con ventaja, se han acabado. Se han acabado. Ahora se equivocan con ellos y se equivocan en contra de ellos. Y si puede ser, no se equivocan. Entonces tampoco están de acuerdo con el VAR. Porque claro, esos 6 o 7 puntos se les han ido. Es decir, antes una jugada dudosa al borde del área era penalti. Si era a favor de ellos, y no era penalti si era a favor de los demás. Entonces ese chollito se fue. Entonces cuando a un chollo se le va a la gente se enfada.
Mezclar aigua, ¿eh? No se puede mezclar, la verdad. Llaneza, que ha sigut molt, molt clar, i unes declaracions que han sigut molt polèmiques.
Pues sí, no, tot arreu, no? Al final Llaneza i s'ha defendre el nostre, i bueno, que des que està al VAR, estes últimes dos lligues, estem veient les dos últimes lligues més igualades dels últims 15 anys, igual, en les que el Barça-Madrid no se manen tant de punts, i estem tots ahí a no res, a un partit.
Al final, els pistinazos s'han acabat en el futbol, i n'hi ha més d'una targeta que abans li la podien perdonar a Cristiano o a Messi, i ara en el VAR ja seria un escàndol que li la perdonaré.
Està clar que el VAR és molt positiu, és de lo millor que, pa mi, que de lo millor que té ara mateix el futbol, i pel Gerald també, però que se te quemaran moltes coses i és el que la federació té que ficar-se en ello.
Sí, sí, al final també veiem ahí, no, que encara n'hi ha molta guerra entre Lliga i federació perquè aquest any també ha canviat l'empresa del VAR. Al final són tot guerres personals que a poc fan que no avance tampoc a la velocitat que tindria que avançar les millores en aquesta ferramenta que sense cap dubte jo crec que ha arribat per a quedar-se, no? Perquè estem veient que, com molt bé explicàveu, la Lliga està molt més igualada que mai. Jo crec que molta culpa d'això la té el VAR. Bueno, ara sí que canviem de tema i ens anem ja a enfocar el que serà el partit que tindrà el Villarreal aquest diumenge a les 6:30 contra el Celta de Vigo, a la Ceràmica, un Celta de Vigo rubio que parlàvem que no ve ara mateix en una bona dinàmica ni molt menys.
No, de fet, si perd esta setmana, igual era un rècord de feia 34 anys de 6 partits seguits perdent.
Bueno, per fin a futbol, no, ja després de seleccions. Jo tenia moltíssimes ganes i el que dius, no, el Celta ve del canvi d'entrenador, la veritat és que no se va valorar realment com estan en ell perquè l'últim partit va ser contra el Barça i va ser Messi, va marcar 3 gols, hat-trick, va ser estel·lar i tampoc podíem realment valorar com està l'equip. Veurem, no? Però segur que no ens fica el partit gens fàcil.
No, la veritat és que no. Un Celta que, com comentàvem, és un equip que compta amb jugadors de gran qualitat, encara que Rubio, com comentàvem avui, té prou baixes el Celta per a visitar la Ceràmica.
Sí, Rubén, Bobó, Rafinha i Junca, al final sí que s'han recuperat, sí, en l'últim moment, Kevin i Mina.
Sí, Santi Mina, no, que també pareixia baixa, però al final estarà en la Ceràmica.
Sí, el Villarreal al final és el que pareixia, que també tenia alguns dubtes, sobretot
la porteria.
En la porteria, en Sergio Asenjo, que pareixia que no podria arribar, però avui ha eixit Calleja, que ha parlat i ha explicat que al pareixer podrà disposar de tots els jugadors per a jugar davant del Celta.
Prácticamente 2 semanas desde el último partido y desde el miércoles contamos con todos los jugadores, y entre ellos con Sergio Asenjo y con Toco. Han entrenado con normalidad.
Bueno, pues tots els que vaig a que estiguin tocats, com ell devia dir, estan bé. Cal recordar que seguís la baixa d'Alberto Moreno, la baixa que té muscular, i de Bruno Soriano.
Sí, però bueno, pareixia que Canvi i Asenjo anaven a ser baixes per a aquest partit. Al final Rubio estaran tots disponibles.
Sí, al final estaran tots disponibles i de normal els dos jugaran.
Sí, al final també comentàvem, no?, que ara ve una fase de lliga complicada, perquè ara mateix el Villarreal entra en 2 o 3 mesos on té partits molt complicats. Comentàvem, per exemple, que la pròxima visita és a Mestalla i després ve l'Atlètic de Madrid. O sigui que ara mateix, Rubio, el Villarreal, té partits molt importants.
Després el Pizjuán, la Copa, el Getafe, en Reixos la Real Societat de Nanoeta. Per tant, pues, deixar el Celta 12 punts o ficar-te la 6 i complicar-te molt la vida.
Vital, vital. Jo crec que partir el Celta és de més importància de la temporada ara mateixa, i que si guanyem arribarem en confiances a les pròxims partits, que són complicadíssims, i si perdrem, pues, mos tornem a ficar en lío, que cosa que no ens interessa, però gens.
Pues això també ho parlava Calleja, no?, sobre el calendari tan complicat que és ara mateix el Villarreal Club de Futbol.
No, porque yo sé que contra rivales que están arriba en la clasificación damos la cara, jugamos bien, sacamos puntos y somos capaces de ganar a cualquiera. Me preocupa más cuando jugamos contra rivales que están en puestos más bajos en la clasificación. Ahí tenemos que dar un paso hacia adelante, tenemos que sacar mucho más puntos contra esos rivales que a priori tienen el objetivo de mantenerse o se encuentran en una situación como la que se encuentra Celta.
Les paraules de Calleja, que jo crec que no li falta raó. Contra els equips de dalt sempre competim, i són esos partits, no?, contra els equips que a lo millor pareix que teòricament no són tan importants, i contra els que després més costa patir, sobretot fora de casa, que estem veient que a l'equip li costa molt. Rubio, parlarem del Celta, un Celta que estrena entrenador a la banqueta després de la destitució de Fran Escribà.
Bueno, sí, segon partit va també participar en el Camp Nou, i un entrenador que, per exemple, ha estat en el Maccabi de Tel Aviv, en el Brighton, en el Watford, en el Salzburg, en el Saint Etienne i en el Olympiacos.
Óscar García, l'entrenador. Sí. El germà va jugar al Villarreal, Xavi.
Sí, veritat, el germà va jugar al Villarreal. I bueno, un entrenador que no té molta experiència en la Lliga Espanyola, però que ha tingut ara tota la setmana per a preparar l'equip. Este paró, que segurament l'haurà vingut perfecte, i ja veurem quin plantejament fa la Ceràmica.
Pues sí, la veritat és que ara mateix el Celta, que està en una situació molt delicada, no? Està en la posició número 18, amb 9 punts només, 8 gols a favor en 13 partits, una dada que jo crec que reflexa molt bé com està ara mateix el Celta de Vigo, però que ja sabem que a la Ceràmica la veritat és que l'any passat va aconseguir reaccionar, no?, en aquest partit que va guanyar 2-3, i per això el Villarreal no se té que confiar.
Sí, el Celta, un exemple de que no és gens fàcil, no, guanyar partits. Tu mires els jugadors del Celta o el planter i la veritat que tenen molt de pólvora, no? I tenen molts bons jugadors i com tu has dit, tenen apenes 8 gols i estan a punt d'entrar al descens.
Rubio, quin 11 podem esperar del Celta demà a la Ceràmica?
Pues Sergio en teoria serà el porter titular en la baixa de Rubén. Porta sense jugar pràcticament un any. L'últim partit de Sergio de titular és el 26 de novembre del 2018 en Lliga contra la Real Societat. Defensa per a Hugo Mayo, Aidú, Araujo i Olaza. Línia de 3 en Pape Cheik, Lobotka i Beltrán. I dalt Aspas, Mina i se suposa que Denis Suárez serà el que jugarà.
Sí, al final és un equip, vamos, que jo crec que tots firmaríem al principi de dia que seria un equip que estaria lluitant per aquestes posicions sí, europees. Però
com
al
el
final,
Betis.
Sí, sí, al final t'entres en una dinàmica que no és la millor, no te deixen bé les coses i és molt complicat després d'ahir baix.
I fora de casa l'últim partit que van guanyar va ser així contra nosaltres. Imagina si fa temps que no guanyen fora de casa.
Pues mira, esperem que no puguem fer-ho aquesta
que
volta.
S'allargue, que s'allargue esta ratxa, que no la tallem nosaltres, que per desgràcia som especialistes sempre en tallar ratxes d'aquest tipus. Un altre tema que ha sigut notícia aquesta setmana ha sigut la pròxima finestra que s'obri en el mercat d'hivern. Ja s'ha parlat de molts jugadors que estan ara mateix al primer planter del Villarreal Club de Futbol sobre la possibilitat de que abandonen el club. Per exemple, ho parlàvem l'altre dia, Xavi, Morlanes.
Sí, Morlanes, no? Que encara no ha pogut disputar ni un minut el pobre i que suposa que voldrà ir a buscar minuts per a poder arribar, bueno, agarrar forma física i poder disputar partits.
I després l'altre, Rubio, era Leo Suárez.
Sí, Leo Suárez, que també va ser molts rumors de que volia abandonar el club.
Sí.
Pues tenim a casa, espera ahí que no se sent bueno, molta cosa, però que veurem.
Està desaparegut en combate, però veure que també li tocarà buscar l'equip, perquè així té pinta que no va jugar.
Sí, sí. Willy preguntava a Calleja això, no?, sobre la possibilitat de que jugadors com Morlanes i Leo Suárez, que ja han hagut rumors de que volen abandonar el club en hivern, abandonen l'entitat grogueta per a buscar minuts fora del Villarreal.
No, no me lo planteo. Es normal que los jugadores que están participando menos, pues se rumoree o sea, salgan especulaciones, o sea, se especule con que puedan salir, pero no, tienen contrato y cuento con ellos, forman parte de la plantilla, tienen que esperar, no pueden jugar todos y cuando les toque ayudar al equipo en la función que tienen.
O sea, que si es por ti, prefieres que estén en el Villarreal.
Yo sí, yo quiero que...
Bueno, pues Calleja, ¿no?, que diría que ell preferia que estiguin en el club per contar amb ells, si feia falta, però que jo entenc els xavals, no? Si no juguen també voldran tindre minuts.
Sí, sí, al final és normal, no? El jugador vol jugar, però l'entrenador al final sap que la temporada és llarga, que després apareixen les sancions, les baixes, i que al final comptar en una plantilla ampla també te dona aquesta avantatge després per afrontar partits que siguin competitius, Rubio.
Jo crec que Morlanes tindrà més opcions de les que mos pensem ara mateix.
Sí, però ara mateix, si mires l'estendre del camp del Villarreal, és que està Trigueros, està per davant.
Sí.
Al final és molt complicat. Jo, per una
part... També no hem tingut cap lesió, de moment no ninguna sanció, queda molta temporada. Al final, si hi ha una mínima sanció o una mínima lesió, el que entra és ell.
Ara veurem, no?, que Iborra té 4 grogues i ara si la se la trau en el diumenge, veurem qui entraria, si
clar,
Morlanes...
Clar, és que el derbi entraria en convocatòria, segur.
Claro, convocat, sí, però si jugaria Trigueros o Morlanes.
Sí, algo paregut és el que ha passat aquesta setmana amb Funes Mori, per exemple, no?, que es parlava de la possibilitat de que ocupara aquesta posició de Raúl Albiol a la defensa del Villarreal, que recordem que estava sancionat per aquestes 5 targetes grogues que ha rebut el defensa valencià, i al final Willy preguntava a Calleja això, si al final havia pensat ja en el jugador que anava a ocupar aquesta posició de central, la veritat és que ha sigut claríssim.
Sí, sí, Funes va a jugar. Tenemos 3 centrales y la posibilidad de que Mario en momentos puntuales también pueda ejercer como central, pero el jugador que por características y de forma natural estábamos acostumbrados a jugar en esa posición es Funes, confianza absoluta, como siempre nos ha demostrado que es un jugador que entrena, trabaja y es un profesional como la Copa un Pino, pues tendrá su oportunidad, tener el momento de jugar contra el Celta y esperemos que, bueno, que dé su mejor versión como del resto.
Pues Funes Mori será el que ocupará esa posición, ¿no? Al final me fa un poco de gràcia perquè tots els entrenaments són a porta tancada per a no donar ningú detall, i després Calleja la veritat és que ha sigut claríssim i ho ha deixat molt clar, Rubi, al final serà Funes el que ocuparà aquesta posició.
Que, si no era Funes, saltava la sorpresa, eh? Sí,
estava el dubte, no? Si Funes o Mario central, però finalment pareix que sigui Funes a canviar, i bueno, m'alegre per ell, no? Veure si pot demostrar realment lo que és, no? I que vaig agarrar en confiança de minuts.
És que no ha tingut sort Funes, eh? Jo crec que la temporada passada, sobretot en la recta final, va estar molt bé, però és que aquest any s'ha trobat en un central que ja veurem.
S'ha trobat en un dels millors centrals a mateix esquerres de la Lliga Espanyola, igual del món, no? És lo que l'ha passat, però esperem que puga jugar i que puga fer-lo bé, que sempre sabem que està ahí pa quan necessitem.
Pues sí. Rubio, un 11 del Villarreal per a jugar contra el Celta?
Pues Asenjo en porteria, Rubén Albiol, Rubén Funes, Pau i Quintillà, no crec que Mario una altra vegada...
Això està clar, jo crec.
Iborra, Zambo Cazorla, Gerard i Moy, i dalt, el canvi, no?
Tu què creus?
Bueno, Chukwueze de marcar en la selecció, no sé si li donarà confiança i que seguisca amb la ratxa, o si jugarà canvi. Jo crec que de normal jugarà canvi.
Sí, a veure, jo crec que si ha dit que està bé, imagina que si està en plenes condicions jugarà de canvi, però ojo a Chukwueze, que jo crec que és l'únic dubte de l'11, no? Que ve de marcar en la selecció, ve de, jo crec que agarrar un poc més confiança de la que tenia l'últim mes, i pot ser, no?, que aposte per ell Calleja per a l'11 titular. Per cert, Xavi, què tal se mos dona el Celta de Vigo?
Però la veritat que, bueno, està prou igualat, però millor que... O sigui, millor en guanyar més que en perdut, no? 7 victòries, 2 empats i 4 derrotes. Això és el que seria respectivament a la Ceràmica o a l'antic Madrigal. I en total hem jugat 26 partits, 10 victòries, 5 empats i 11 derrotes. Sí que és veritat que el balanç entre casa i fora de casa és negatiu.
Sí, però bueno, veiem que el balanç general és prou igualat, però a casa sí que tenim que dir que és un equip que se mos dona prou bé, Rubio.
I dos voltes li hem guanyat 5-0 i dos voltes 4-1.
A veure si aquesta... Jo en un 1-0 me conforme,
Home, el Celta mai ha guanyat el Munuera Montero i nosaltres només una vegada. O sigui, aquesta ratxa també s'acabarà esta setmana.
Tenim totes les estadístiques a favor per guanyar, eh? Ho esteu veient?
Esperem que siga així, no? Home, també n'ha que dir l'estadística que l'any passat dels pocs partits que van guanyar va ser en Santa Catalina. Contra el Betis.
Mai hem perdut, no? El dia 24.
El dia 24 no, hem empatat contra el Mallorca i li van guanyar 0-3 al Llevant. No fa moltes temporades.
Esperem que se repetisca el de Catalina d'altra volta i totes aquestes estadístiques a favor.
Pues sí, recordem que el partit serà aquest diumenge, no? A les 6:30 a l'estadi de la Ceràmica. Tota la gent que vaig a la Fira de Santa Caterina pot anar un poc abans i després anar al futbol, que sense cap dubte és un partit vital ara mateix per als interessos del Villarreal i del seu entrenador, Javi Calleja. Així que, després d'haver analitzat tot el que ha sigut actualitzat i tagrogueta d'aquesta setmana al primer equip, fem una xicoteta pausa i parlem també del Villarreal B.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. De pirata, chinos con rosa, cuento de Adam Funeral y cuatro bodas de burlen.
Seguim i continuem amb tot el que és actualitat esportiva i ens anem a parlar del futbol base del Villarreal Club de Futbol, no? I ens centrem en primer lloc en el filial Groguet, en el 6 de Miguel Álvarez, que la setmana passada van aconseguir un empat, que és a fa poc, 1-1 davant de l'Olot al mini estadi, i que aquesta setmana Rubio tenen una nova oportunitat fora de casa per a intentar tornar a reenganxar-se a aquests puestos de playoff.
Contra l'Espanyol B, contra el 9, darrere d'ells, és només la posició per baix, i això, intentar millorar aquestes sensacions del partit contra l'Olot, que al final l'empat va deixar un gustet un poc amarg.
Xavi, de nou el Villarreal B, que té moltes ocasions, però al final és en... Sobretot en un inici de segona part que no va ser el millor, on al final te penalitza molt.
Sí, no, és el que va dir l'altre dia Miguel Álvarez, no? Que ens fallen les àrees, no? Tant defensivament com ofensivament. Recordar, per exemple, com tu has dit, contra el Lot, contra el Mestalla, no? Que el gol de Pascu del Mestalla. al minut 2 són errors que te penalitzen moltíssim i a més que dalt no estàs fi.
Sí, sí, així és, al final s'està notant, no? Jo crec que la baixa de Simón Moreno també, que era un jugador que tenia ese punter de qualitat.
I Fuoli és un gran porter.
I Fuoli, que ara mateix estem veient que està jugant Josele, veurem si aquest cap de setmana torna Fuoli a l'11 titular, que jo crec que tindrà moltes possibilitats.
També en teoria tornarà Andrei, que estava en la selecció de Romania sub-21, veurem si també és de la partida el diumenge.
Sí, ara mateix Migue està jugant a un nivell espectacular.
Sí, no, jo crec que
ho tindrà complicat.
Seguirà jugant Migue, no? Que està com un tren i la veritat que el xaval de Villarreal, per mi està sent dels millors del B.
Sí, sí, sense cap dubte. I un B que juga a casa de l'Espanyol B, un camp que ho parlàvem antes, se li dona molt bé al Villarreal B.
Sí, ha jugat 7 partits allí, 4 els ha empatat i 3 els ha guanyat.
Els últims 0-2 i 0-1. Al final és un camp que, per lo que siga, no? En el futbol hi ha camps que se te donen bé i al final les estadístiques són prou positives. Anem a veure si aconseguissin una victòria, que ara mateix, Xavi, és molt important perquè ja s'han distanciat prou d'aixes posicions de playoff.
Importantíssima, no? Cal recordar que ara estem octaus, Espanyol està novè i que tenim el dècim és l'Olot, que els tenim a 2 punts però que en empat va mantindre la distància. I bueno, també cal recordar que estem baix per els 3 punts que es van llevar de Castalia i perquè duem 3 partits sense guanyar en casa. Crec que és un moment vital per a guanyar contra l'Espanyol i guanyar el pròxim partit a casa, si realment el B vol estar dalt les posicions de promoció.
Sí, al final ja són 5 partits sense aconseguir els 3 punts i això la veritat és que se nota la classificació, no? Ja són 5 punts és que té el Villarreal B de distància a missa zona del playoff. Rubio, és l'oportunitat, n'hi ha que tornar a guanyar ja.
Al final se noten molt els punts de Castalia, eh?
Tindries sí, 20, uns punts que ja
tindries 22, estaries a 2 de pujar.
Sí, això ho parlem mil vegades, no? Del TAT, però en una competició tan complicada com és la segona divisió B, grup 3, qualsevol punt és vital per a la classificació.
Sí, sí, així no és. El que ho analitzava era Miguel Álvarez, l'entrenador d'aquest Villarreal B, que parlava un poc i analitzava el que serà aquest partit davant del filial de l'Espanyol.
Cada partido de mucha igualdad, porque ahí está todo muy comprimido ahí. Y sí, la verdad que tenemos otro partido contra un filial, también otro equipo de calidad, que en su casa lo está haciendo bien. Prácticamente solo ha seguido un equipo que lo ha ganado, que es el Badalona. Pero bueno, un partido atractivo, como siempre, entre filiales. Sí, la verdad que es una entidad que trabaja muy bien el fútbol base. Solo hay que ver la cantidad de chicos que hay en el primer equipo, ¿no? Y justamente ahora ya, desde la llegada de Machín, todavía más. Ya con el anterior entrenador ya subieron, pero con Machín todavía subió alguno más, como Víctor Gómez, lateral derecho. O sea que es un club que básicamente le da mucha cancha, mucha salida a la gente de la cantera. Y la verdad que salen siempre jugadores muy, muy competitivos y por eso son los partidos muy competidos con nosotros también. Pues como siempre, en los 2 años que yo llevo aquí, bueno, el primer año no estaban, el año pasado ya nos enfrentamos con ellos. Partidos muy competitivos, el año pasado tuvimos la suerte de ganarle aquí y ganarle en su casa, pero sufriendo muchísimo, sobre todo en su casa sufrimos muchísimo. Es un partido que ellos nos crearon muchísimas ocasiones de gol. Y nosotros, bueno, pues tuvimos el acierto de hacer gol, después de manejarnos bien a nivel en el momento sin balón, pero fue el partido muy competitivo porque lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Son gente que también tienen muchos jugadores de talento, con mucha calidad y sobre todo tienen ya unos cuantos jugadores que llevan muchos años jugando también, aunque son muy jóvenes, pero que llevan años jugando en segunda B y eso le da un pozo en esa categoría, ¿no?
Pues les parables de Emil Álvarez, que parlaba de que tiene una buena plantilla el Espanyol B, Rubio.
Sí, entre ells contra un jugador que ha jugat contra el Villarreal en el Girona, Sony.
En primera divisió?
En primera divisió, l'últim partit que vam anar allà a Montilivi en abril, Sony va participar en el Girona i va jugar contra nosaltres.
Aquella victòria per 0-1, que va ser, vamos...
Que el Barça més va salvar
ese dia. Una pedra importantíssima per aconseguir la salvació.
Al final va ser un partit clau ese dia.
Pues sí, un Villarreal B que, com hem comentat, jugarà diumenge a les 5 a casa de l'Espanyol B, a la ciutat esportiva Dani Jarque. Bueno... També parlem del Villarreal C, encara que ho hem dit a l'inici del programa, al final ha aconseguit un empat 2-2 davant del Roda, el partit que es disputa aquesta mateixa vesprada, les 5 a la ciutat esportiva, i que ara mateix deixa el Villarreal C segon amb 26 punts, empatat amb el Intercity, que té també partit de Copa del Rei, han vist que li toca l'Atlètic Club, així que una altra competició per al club de València, que ara veurem si aconsegueix passar de ronda, perdó, i el Roda ara mateix que es queda en 20 puntets a aquesta zona de mitja taula, jo crec que és un bon resultat per a tots, la veritat. Passem al juvenil, un juvenil A que té partit aquest dissabte, Xavi.
Selecció juvenil que juga aquest dissabte contra l'Atlético Madrileño a les 4 en el Cerro del Pino, en el Camp 2, allí en Madrid.
Sí, al final, un Atlético Madrileño, Rubio, que com diem, aquest any la veritat és que no està molt bé.
No, no està molt bé. València en la classificació, en 13 punts. Està molt lluny del Villarreal juvenil, però això, el juvenil porta ja dos empats seguits contra el Lorca i contra el Llevant. Volem si recuperar la senda de la victòria.
Sí, al final venen d'un partit importantíssim perquè jugaven contra el co-líder, que era el Llevant. Al final van aconseguir un punt a casa al mini de la Ciutat Esportiva i ara tenen una bona opció, no?, per aconseguir una victòria que podria servir per a ficar els de Miguel Ángel Tena primers en aquest grup 7 de la Divisió d'Honor, que com sempre diem és un grup igualadíssim perquè tenim el Llevant, el València, el Villarreal, l'Atlètic de Madrid...
Molt complicat.
El Roda, per exemple, està tercer en 23, tampoc està ja tan lluny.
Però, molt complicat, però que com sempre els xavals de Miguel Ángel Tena estan a dalt i amb un equip molt jove, molt remodelat i sempre segueixen competint.
Sí, sí, ja veiem, per exemple, que molts participants del que era el juvenil la temporada passada estan complint el Villarreal C d'una forma espectacular.
I alguns al B.
Sí, sí, com Baena, que pareix que ha arribat per a quedar-se.
No, que havies comentat de la Copa, també hi haurà que veure en el grup del Villarreal B, per exemple, i sa setmana que hi ha Copa, com afecta, per exemple, a l'Andorra, al Lleida, al propi Castelló, al Llagostera, que crec que també juga Copa, com els afecta, perquè al final...
És una altra competició.
Tindran que rotar molt o... O jo suposo que aquestes setmanes el Villarreal B i el C també poden retirar
sí, però
algun rival.
No crec que els equips de Copa facin rotacions en Copa.
No crec. Aquests
partits
tindran que... No, vull dir que, per exemple, el Lleida jugaran tots els titulars el partit de Copa, perquè serà el partit de la seva vida.
Claro, però tant, únic en casa,
el B suposa que aquestes setmanes podrà retirar algun rival i inclús el C contra l'Intercity a la millor també troba alguna avantatge.
Per cert, que el que habéis dit de Baena... que va rebre un premi l'altre dia com a jugador revelació de la Lliga. Bueno,
sí, sí, dos van resultar premis sí. d'aquest juvenil de l'any passat, el porter, Philip Jorgensen, com el millor porter d'aquest grup 7 de la Divisió d'Honor, i Àlex Baena, com el millor migcampista.
Sí,
molt bé, Xavi.
Que... espectacular Baena i que està sent dels millors del B.
Sí, sí. Bueno, pues jo crec que ja hem analitzat tot el que és. El futbol va ser groet, així que anem a parlar també del femení.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Bueno, pues anem amb el femení, que com sempre tindran tres partits, el A, el B i el C. Què fa la Víctor?
Pues el A juga el diumenge a les 12 en la Ciutat Esportiva contra el Gran Canària, partit que per cert se televisarà en el YouTube, en el Twitter i inclús per la televisió del període mediterrani.
Curiós, no? Venen de jugar contra el Tenerife i ara juguen contra el Gran Canària a casa.
Sí, no, està fet expressament el calendari i el següent partit també jugaran en Canària contra el Juan Grande. Per tant, està girat contra els equips canaris i esperem que se'ns donen millor que contra els andalusos.
Vale, ¿y el B?
El B juega contra el Valencia C, derbi, el diumenge a les 12. Está octavo el Villarreal B en 12 punts, 3 per dalt del descens. Venen de guanyar al Discóbolo 2-1 i el anterior partit també va guanyar, per tant estan en una millor ratxa esta setmana.
Pues esperem que guanyen, igual que va guanyar el femení la setmana passada.
Sí, i el C, que també va guanyar 4-1 al Joventut Paternense, va tercer amb 14 punts a 4 del líder i així els han fet un poc la trampa perquè els han ficat del partit del diumenge a les 6 i mitja contra el filial del Castelló femení. Jo crec que expressament per a que no puguem veure el primer equip.
Pues segurament, no? La federació...
És el Joventut, no? El
sí, sí, el femení del Castelló.
Pues pot ser.
Anem a veure si al final aconsegueixen victòries les xiques del femení, que a poc a poc, com el comentàvem avui, va creixent molt el futbol femení al Villarreal i una victòria de l'Aia el ficaria... Propet de les primeres posicions, no?
Sí, segueix a 5 punts de l'Albacete, però jo crec que esta jornada és un poc propícia perquè l'Albacete juga fora de casa, el Badajoz també, el Córdoba también chua dins de casa pero contra el Málaga, y al final yo creo que a lo mejor se puede quedar a dos o tres puntos del primer lloc esta semana el femení.
Pues esperem que tot el futbol femení aconseguisca victòries aquest cap de setmana. Nosaltres ja canviem de pilota i ens anem directament al Trinquet de Vila-real, on tenim aquest campionat de Trinquet que organitzava el Vila-real i on tenim de nou al nostre company Miguel Batalla. Miguel.
Hola, ¿qué tal, Eric? Pues sí, así se ve los adorados de Vila-real. Podem divertir-nos de lo que es la segunda eliminatoria de este torneig que organiza el Vila-real junt amb el Llevant Club de Futbol, y que ya se ha disputado tercer lo que es la primera de las dos eliminatorias, que comenzaba a las 4:30 de la vesprada, y del que ya tenían un semifinalistas. En este caso, parlem del equipo del Suero, que se ha imposado 60-50 en la segunda partida. Ahora mateix veiem en directe lo que es esta segunda semifinal, y en este caso tenemos al equipo de Puchol, Nacho y Bueno, que, perdón, Héctor, el primer y Héctor segon, contra Marc, Nacho y Bueno, y de momento diríem que la cosa está pues igualada, ¿no? Porque están perdiendo el rollos. El equip de Puchol està perdent per 20-30 i 15 al seu favor en este joc. La veritat és que és una organització perfecta, i ara que s'està podent veure, pues, quins autèntics luxe, no? Ara mateix pues, diríem que 300 persones són les que s'han donat cita així en Vila-real, amants i aficionats al món de la pilota, i diríem que està així pues, d'allò més bé, no? Diríem que estem, pues això, divertim-nos moltíssim ara mateix. Volem com acaba, però ja tenim com a mínim els primers semifinalistes, que és l'equip de Soró, que s'ha imposat en la primera de les semifinals.
Pues moltes gràcies, Miguel.
Molt bé. Adeu.
Bueno, pues espectacular, ¿no? Que coses com aquestes passen al nostre poble, que n'hagin 300 persones mirant un deport tan tradicional i tan històric com és aquest.
Sí, sí, increïble. Quin ambient, Rubio. Joder.
Ambientàs. Sí, sí. Semblava la caja màgica.
No, fora bromes, eh? Fora bromes. És increïble que encara n'hi hagi tanta gent que vaig a veure Trinquet. Me pareix espectacular i m'agrada, perquè al final són esports que a lo millor no tenen la visibilitat que té, per exemple, el futbol, però que n'hi ha molta gent que té ese veneno també, no? Del Trinquet, que com comentava Xavi, és un esport que s'ha dedicat molts anys, sobretot així, al poble, i que ha tingut sempre una gran repercussió.
Sí, molt important, no? I sobretot importantíssim que hi hagi gent que seguisca les tradicions, que seguisca aquests esports minoritaris i que se facin coses com aquestes, no?
Pues sí,
reunions.
Anirem informant sobre el que acaba passant en aquest torneig que s'organitza al Trinquet Municipal de Vila-real per part del Vila-real Club de Futbol i del Llevant, i veurem, no?, al final quin és el guanyador d'aquest torneig. Canviem de pilota i ens anem al bàsquet. Un bàsquet, Rubio, on tenim partits com sempre aquest cap de setmana.
Sí, l'Esportiu Bàsquet Vila-real, que van guanyar 70-63 als Joves Eliana, i juguen el diumenge a les 6 contra el Inalco Alcora en la Caixa Rural d'Alcora, en el pavelló Caixa Rural.
Pues el que ho explicava era el president, que parlava del que havia sigut, no?, aquest inici de temporada per al Club de Bàsquet Vila-real, i parlava d'aquest pròxim partit que tindrien el diumenge contra l'Alcora.
Sí, en els quatre primers partits van tenir opcions reals de guanyar-ne tres, lo qual...
En pues, pròrroga inclosa.
Sí. O sea, que en aquest moment, si hi ha miqueta de fortuna que es va faltar en els seus primers partits, jo no vull que hagueren guanyat els tres, però només que n'hagueren guanyat dos dels tres, que van tindre opcions molt serioses d'haver-lo guanyat, en aquests moments estaríem en una classificació de 5-2 i estaríem com a segons classificats. Per xicoteix detalls, pues passes d'estar segon classificat a estar a mitjan taula, però bueno, ens té que servir per agafar confiança, i el pròxim partit que visitem a l'Alcora, que és un equip que està a dalt enguany, s'ha reforçat molt bé, és un equip que està a dalt, té que ser el partit que acabem d'agafar aquest puntet d'anar a més.
Bueno, pues esperem que puguen aconseguir la victòria i que, com ells diuen, seguir creixent en la taula i seguir estant ahí en les posicions de dalt. El femení juga també el diumenge a les 7 contra el Paterna Dental, en Paterna. Esperem que puga guanyar com va fer l'altre dia a casa i que se vesca un bon partit.
Pues sí, ojalá se vesca un bon partit. I ens anem al handball ara, un handball, Rubio, el Club Handball Vila-real, que la veritat és que no van aconseguir un bon resultat la setmana passada.
Sí, van perdre 18-13 contra el Torrevieja, segueixen en el desè lloc a 8 punts del líder, i això és una llàstima perquè el líder s'allunya un poc. Esta setmana juguen contra l'Hispanitas Balonmano Petrer en el Sebas Mora dissabte a les 6.
Pues bona hora per a que la gent també vagi a veure el handball, que la veritat és que a casa sí que estan traient bons resultats, fora de casa la veritat és que li està costant un poquet més. Xavi, què tenim de futbol sala aquesta setmana?
Pues de futbol sala, com sempre, tenim en la categoria nacional el nostre Villarreal, bueno, Marzà Molt d'Azul, que jugarà contra el Sueca en el centre de certificació, a 6 en casa, dissabte a les 4. Bon partit per anar a veure'l.
Sí, sí, partidàs. Un partit d'una rivalitat espectacular. El Sueca, que és un rival que la veritat és que no se li dona molt bé al Molde Azul, però en el que sempre ha existit una gran rivalitat. I així no ho explicava, no?, un jugador d'aquest equip de futbol sala de Villarreal.
No, no, y menos partido en casa. Los partidos en casa, como mínimo, tenemos que intentar sacarlos para no tener que a final de temporada lamentarnos de, pues sobre todo por esos puntos de casa. Entonces vamos a intentar, pues como hablábamos antes, ir a partido e intentar ganar el máximo y sobre todo los de casa, pues no dejar escapar ningún punto.
Este es de los de abajo.
Sí, pero bueno, como te decía, independientemente de que esté arriba o abajo, esta liga es muy engañosa en ese sentido. Jugamos hace poco contra el Alcora, que estaba abajo, y nos complicó la vida hasta el último minuto, que fue un poquito loco, y pudimos ganar, pero no hay que hacer mucho caso de la clasificación porque cualquier equipo te complica la vida. Te digo, están muy preparados físicamente y tácticamente y dan mucha guerra, mucha.
¿Cómo? Pues veurem si podem donar aquesta guerra que vol el Club Villarreal Marzà Molde Azul. En regional preferent també tenim els partits dels nostres clubs. Tenim el partit, per exemple, de la Unió, que jugarà contra el Club Atlético Morvedre el diumenge a les 12 al pavelló Zona Nord, i després tenim també l'Sporting Club Villarreal, que jugarà aquest dissabte a les 4 al pavelló Alcalá contra el Malmö Lleserrat Alcalá de Xivert.
Pues sí, bueno, dos partits que se juguen així a Villarreal i l'altre, l'últim, que se juga fora de casa, que juguen així, recordarà la gent que poden anar a veure'l, i sobretot l'Autoreal, no?, que serà un partidazo el dissabte a les 4.
Pues sí, anem a veure si la gent també va a veure un poc més el que és el futbol sala. Xavi, també tenim un altre esport ara mateix en joc, com és el tennis.
Sí, per cert, que estem així mirant la Copa Davis, esta que organitza Rakuten de Piqué, que s'ha jugat en Espanya en quarts de final, el primer partit de tots, que juga Carreño, representant Espanya, i Argentina Guido. I de moment pinta bé, no? El primer set l'ha guanyat Espanya 6-7, el segon també l'hem guanyat i ara estem en tiebreak, 3-1.
Rubio, com ho veus?
Pues o guanya Carreño o mos tindrem que encomanar una altra eliminatòria a Rafa Nadal.
Estem ara així, tenen tiebreak, van de moment 3-2, que trau Argentina. Si Carreño li trincara i farà els 7 punts, s'emportaria el partit.
Pues anem a estar atentos a lo que passa en aquest partit ara mateix de tenis, que s'està jugant la Copa Davis en la Caja Màgica de Madrid. Rubio, també tenim una de les notícies que ha sigut notícia aquesta setmana, d'una altra vegada Sebas Mora, que pareix que s'emporta tots els premis del món.
Ara rebrà el premi al millor esportista de la província en la gala 23 del Deport Provincial.
Bones notícies per a Sebas Mora, Xavi.
Moltíssimes, molt molt bones, i sempre important, no? A gent d'ací, sobretot gent del poble com Sebas Mora, i d'una bona gent, que se li premia com se mereix i com és, no?, un campió d'Europa.
Pues sí, ja per últim, anem a parlar també avui de culturisme. Parlem de culturisme perquè aquest diumenge es disputarà a Villarreal el segon Open Nacional de fisioculturisme i de fitness, ja anomenat com Ciutat de Villarreal, que tindrà lloc a l'Auditori Municipal. El diumenge a partir de les 11:30 serà aquesta competició on venen esportistes pràcticament de tot el món. Parlava el col·laborador i organitzador Juan Jonares, que venia gent d'Alemanya i d'Holanda. Per tant, serà una competició on tindrem segur que molt de nivell. Recordar això, que el guanyador se podrà emportar un premi metàl·lic de 2.000 euros i que la gent que vull ganar a veure aquesta competició pot comprar les entrades a través de la web de la Federació de Culturisme, on se poden obtindre per un preu simbòlic, o si no, acudir al gimnàs, a l'actual gym dirigit i que és propietat de Juan Jonares, on podrà obtindre aquesta entrada per a disfrutar d'aquesta competició, que serà diumenge, com hem comentat, a les 11:30 al Auditori Municipal de Villarreal. Aixina que després d'haver analitzat tot el que és actualitat esportiva, però d'altres modalitats que no són futbol, anem a fer una xicoteta pausa i fem, com sempre, un repàs al futbol internacional.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Das Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Das Belt Auto. Descúbrelo en Das Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60 Castellón. Das Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas, nada se le resiste. Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Només 4 minutets és que resten per a que siguin les 8 de la vesprada i nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs a tot el que serà aquesta jornada futbolística, però en el sector internacional, Rubio.
Sí, comencem per el partit de demà, Milan-Nàpols. Igual no xuen els del Villarreal en el Milan, perquè sembla que Castillejo i Musacchio poden ser baixa. Un Nàpols que va sèptim en 9 punts, encara no està ni en posicions europees, i un Milan que està en la posició 14 en 13 punts. Els dos equips tenen que començar a millorar. També podrien ser baixa, per exemple, el Nàpols, Goulamy i Milik.
Partidàs, ahí tenim a dos exurgues, com ha comentat Rubio.
Sí, però pareix que s'estiguen tocades, no? Castillejo té aquestes molesties, aquesta lesió que li van pedir jugar ja el passat partit. Sí, partit d'alt nivell, de dos equips històrics, i que ara mateix no està en la seva millor situació, però que segur que serà igualment un partit interessant.
Pues sí, canviem, Rubio, quin més tenim?
Després, demà a les 6 i mitja, després del ya morbós West Ham-Tottenham. Saps per què és morbós, no?
Però la veritat és que no.
Pues perquè l'entrenador del West Ham és Pellegrini i Mourinho va dir que nunca entrenaria al Màlaga.
És veritat, és veritat.
Després d'aquest partit, a les 6 i mitja, és el Manchester City-Chelsea. Poden ser baixes Laporte, Sané, Bernardo Silva i Zinchenko. En el Chelsea, Loftus-Cheek, Rüdiger i Van Ginkel. Dir que el Chelsea ara mateix va davant del City, aunque pugui
aparèixer
sorprenent. Té 26 punts, el City 25, ve de perdre contra el Liverpool. I això, el City està a 9 punts del liderat, però jo encara li dono alguna opció.
I això que el Chelsea no va començar bé la Lliga, si recordeu, que se va plantejar molt la Lampard en la banqueta.
Partida apassionant, no? Un Chelsea que està espectacular, que els joves de l'equip i els canterans estan alçant aquest equip i que està sent una hazaña, no? Una hazaña de Lampard en tota aquesta joventut, el Loftus-Cheek i tots aquests. Abraham, que estan portant el Chelsea en el bon camí i que, com ho heu dit, està de la classificatòria.
Sí, sí, un Chelsea que també la setmana que ve se jugarà la classificació per a jugar la pròxima ronda de Champions contra el València. Així que
sí, té, sí, no molt lluny d'ací.
Té una setmaneta molt important l'equip de Londres. Rubio, què partit també tenim?
I el partidàs de
partidàs
de la setmana és demà el Flamengo-River, final de la Copa Libertadores.
Per cert, acaba de guanyar el set el Argentina-Espanya i Carreño Busta li tocarà fer un últim set que és en el que se decidirà el partit.
Una final que té una història prou llargueta. Se tenia que disputar en Xile, però per totes aquestes revoltes i manifestacions es traslada a Perú, a Lima, al Monumental, l'estadi de l'Universitari de Perú, en capacitat per a 80.000 espectadors, que, per exemple, s'espera que vagin 18.000 aficionats de River tan sols i 30.000 de Flamengo, per tant, el repart d'entrades no és equitatiu. I dir que també ha sigut un poc notícia que ahir sembla que van robar uns quants aparells de mitjans de comunicació en l'estadi.
Uns quants no, molts, moltíssims.
Sí, sí.
Més de 100.
La delinqüència en aquests països campa sus anchas, no?
Dir, per exemple, que en finals de Libertadores entre equips argentins i brasilers estan 9-5 per als equips argentins, i dir que entre River i Flamengo s'han enfrontat en 12 voltes, 5 ha guanyat River, 4 Flamengo i 3 ha sigut empats. Han jugat en Libertadores, en Sudamericana i en Copa Mercosur.
El partit, va, que ho veig a la gent, és demà a les 9, no?
Sí, demà a les 9. Per exemple, m'arrisca a dir l'alineació de Flamengo, juguen Diego Alves aquí del
sí, del València. Del València. El porter para penal, sí, sí.
Rafinha, Rodrigo Cayo, Pablo...
Rafinha és el del Bayern, el que va jugar al Bayern.
Sí, sí. Rodrigo Cayo, Pablo Mori, Felipe Luis,
mare meua,
Gerson, ah, pues. William, Everton, Bruno Enrique, de Arrascaeta i Gabigol.
Ah. Té un equipàs, el Flamengo. Sí,
Gabigol crec que va estar en la Sèrie A.
Sí, sí. Gerson, també, el que has dit, va jugar a la Roma.
A Roma, Gerson, sí, central.
I el 11 de River seria Armani, Montiel, Cuarta, Pinola, Casco, Fernández, Enzo Pérez, que crec que va estar en el València.
Sí.
Palacios, De la Cruz, Santos Borré,
uf,
Palacios, y Prato.
Palacios en el Inter, ¿no?
Santos Borré.
Sí, sí, Santos Borré, Palacios, ey, ex-leyenda.
Sí, sí, en recordemos. Va a guanyar River y marcará Borré. Casi no marcaba un gol.
Pues, de mal, Snow, recomane Borel.
¿Pero pues, 11 por Borel, partid?
Creo que en Dazón.
Dazón. Fuera coña, sé que allí...
Sí, sí, es el máximo lechador de la Superliga Argentina.
Allí también es el mejor.
Sí, sí, pero yo digo, pero vamos, así la... Pero lo que siga, al final el fútbol es confianza, porque yo creo que así, vamos, podría haber demostrado molt més de lo que va a demostrar, pero bueno, al final el fútbol es aixina.
Sí, son aquestes coses que té el fútbol i que te fan en un lloc despuntar i ser dels millors i una altra temporada de canvies en altre equip i ja no és el mateix. I like us better when we're wasted. It makes it easier to fade. The only time we really talk is when our clothes are coming off. I like us better when we're wasted.
Pues seguim així, al 92.2 de la freqüència modulada, i ara, com sempre, passem a la nostra secció, a la que fem, Rubio, l'aposta per al que serà la jornada d'aquest cap de setmana.
Sí, va l'aposta, la d'altra setmana crec que no...
Això volia dir-te, antes
no,
de res.
No la vam traure.
Què vau fer la setmana passada? Perquè jo me'n recordo que vas tirar a seleccions, però vamos, jo crec que no vaig encertar ni una, eh?
Jo vaig tirar el Bielsa, que el Bielsa va guanyar, o sea, que Palma segur.
Rubio, tu què?
Va ser un desastre.
Ah, pues fica la nova, por eso. Si algún día vos invites a sopar o algo, porque molt sí. De fútbol, pero luego insertarles costa, ¿eh?
Sí, al final también intentemos arriscar para traure més de, sí. Del que toca. Mira, comencem Sheffield contra Manchester United, guanya el Manchester United, Betis-València empat, Espanyol-Getafe, salta la sorpresa, guanya el Espanyol, Osasuna al DT Club de Bilbao empat, que Osasuna en casa se li dona sí, prou sí. Bé, i la final de la Libertadores, Flamengo-River, en els 90 minuts inicials, la final acaba en empat, en total 183 euros.
No tan mal, eh?
Joder. Xavi, la teua què?
Jo la meva molt pareguda, la veritat.
I també guanyes això?
No, guanyes menys. No, pareguda, dic que jo he ficat tot partits de la Lliga Espanyola.
Ah, molt bé.
I dos partits que hem posat els dos que mateix, hem posat el mateix, hem pensat en la mateixa aposta. Betis-València, jo també he tirat a l'empat, i en l'Osasuna Atlètic Club també he tirat a l'empat, o sigui que els mateixos pensaments que Víctor. Després, Granada-Atlètic Madrid, que guanya el Granada a casa contra Atlètic Madrid, que dona la sorpresa. Ja que, bueno, Granada
té
està...
moltíssimes baixes, Saúl, Costa...
Sí, 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 sí.
Sí, moltíssimes.
Sàvic,
Jiménez...
Bueno, i damunt que Granada sabem com va començar sí. La temporada.
I a casa és un equip molt sòlid.
Molt fort. Després, com sempre, el Villarreal-Celta Vigo, Villarreal, no pot fallar, així apostaré al Vila, i Eibar a la vez, que guanya l'Eibar a casa, i Levante-Mallorca, que se juga ara a les 9, en no res, en menys d'una hora, que guanya el Levante a casa.
Quan guanyes?
En total, 84 euros en un euro apostat.
La meua és més barateta, però se pareix molt a la teua, Xavi?
Sí, també.
Sí, sí. Llevant Mallorca, que guanya el Llevant. Espanyol Getafe, fica't una X. O sea, és un Atlètic Club, una X també. Granada Atlètic de Madrid, allà és on me separat de tu, Xavi. Fica't que guanya Atlètic de Madrid.
Bueno,
si apareix Joao Félix per ahí, per el nuevo Los Cármenes.
I o Darío.
Sí, o Darío Pobeda, que parlàvem de la possibilitat que té de jugar. I Villarreal-Celta, que guanya el Villarreal. En total, 52 euros. Aquesta ha sigut prou barateta. Bueno, com sempre, ja sabeu, vosaltres també podeu participar. Podeu enviar-nos les vostres apostes i etiquetar-nos al Twitter oficial de la ràdio, que, com sempre, aquesta sessió la podem fer de la mà d'Azares, la nostra casa d'apostes, que la teniu així, a Villarreal, a Onda i a Almassora.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almassora.
Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera.
tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Bueno, pues temazo de Rodrigo sobre Maradona, un de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
Maradona casi un noticia esta semana también, porque en Biscom la bien tirat de Gimnasia de la Plata y a tornar en dos días. Ha fet un calleja, pero vamos, sense temps de
pero
descansar.
Pero sense intermediario.
Sí, de la nit al dia, a tornar.
Bueno, pues ara, com sempre, l'última sessió del programa anem a analitzar el que seran els horaris del Villarreal per aquest cap de setmana. En primer lloc, com hem dit, el Villarreal, el primer equip, jugarà aquest diumenge, dia de fira de Santa Caterina Villarreal, a les 6:30, a l'est de la Ceràmica, i després el Villarreal B, els de Miguel Álvarez, que jugaran el proper diumenge també a les 5, a la Ciutat Esportiva d'Anijar, que contra l'Espanyol B.
Pues yo diría el juvenil, ¿no? Un juvenil que juega el dissabte a les 4 de la vesprada en la Ciutat Deportiva Wanda contra el Atlético madrileño. Un juvenil que juega en la Ciutat Deportiva de l'Elche contra el Celtic Elche A, pero que es el diumenge a les 12. Y después ya el cadete A, que jugaría el diumenge contra el Torrent en la Ciutat Deportiva a les 10:15. Y el cadete B, que jugaría en el municipal de Benicarló el dissabte a les 6:45 de la vesprada.
I les xiques, el femení A contra el Gran Canària el diumenge a les 12 en la Ciutat Esportiva, el femení B contra el València C el diumenge a les 12 en les instal·lacions del CRAC, i el femení C contra el Castelló B el diumenge a les 6:30 en el camp municipal de José Manuel Pesudo.
Rego de gloria este suelo.
Bueno, pues nosaltres ja arribem a, vamos, a per a ficar el punt i final, no? A que ha sigut aquest anàlisi de l'actualitat esportiva, i avui anem a fer una porra, no? Una porra al que serà el partit d'aquest cap de setmana. Xavi, quina és la teua per al partit contra el Celta?
Pues jo veig un 3-1 que guanya el Villarreal.
Rubio,
me la lleva 2-1.
Ah, pues, i bueno, avui tenim un convidat especial, així als estudis de Ràdio Villarreal. Pascual, bona vesprada.
Bona vesprada.
Tu quina aposta faries per al Villarreal?
Jo crec que guanyarà 2-0. En uns gols en la segona part, i jo crec que guanyarà.
Ah, bueno, pues
ojalá,
bé.
Ojalá, la veritat.
Has especificat hasta els sí, gols, sí, en quina part serà.
Si la certa toca, invitar-li
no
a un esmorzar.
Queda gravat.
Queda gravat. Bueno, pues hasta así el programa d'avui.
I tu,
no?
I tu?
Jo un 1-0 en 90 de penal, si voleu. Jo no tinc problema. Mira, vaig a fer la de l'1-0. Fer la del
1-0.
Sí, 1-0.
Bueno, són 3 tots igualment.
Apuntat,
Sí, apunteu-la, que el dilluns vos la recordareu.
Va, pues.
Bueno, pues això no, xics, nosaltres ja ho deixem així. Com ja sabeu, tornarem el diumenge a partir de les 6 de la vesprada per a fer tot el que serà la retransmissió del partit contra el Celta de Vigo, i després, com sempre, per a tindre el que seran les declaracions dels protagonistes. Així que no res, moltes gràcies a tots per haver estat ahí, i nosaltres ens retrobem el diumenge. Adeu.
Todo el fuego.